La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 26 d'abril, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català més ben parlat, més veraç i més rigorós. O què?
Que es bastante curioso la falta de argumentos que ustedes tienen. Se basan en la descalificación, en el insulto, en el bulo, en la desinformación y en el ruido.
Intentarem millorar, presidente. Encetem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas. Ah, bueno, José.
La Caravana. Amb Joan Trillas.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la caravé?
Doncs avui la gran protagonista d'aquesta secció serà la Barbie, però no la Barbie de tota la vida i que tots coneixem, sinó la primera Barbie, atenció, de la història que representa una persona amb síndrome de Down. Si voleu saber-ne tots els detalls, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i moltes coses més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Avui, a la pregunta del dia, sabrem si la gent dels carrers de Barcelona s'han apuntat mai al gimnàs i si creuen que les quotes són assequibles o si són un privilegi. En parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia, Àlex Cànovas, advocat, tècnic en consum i membre de la Unió de Consumidors de Catalunya.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Núria.
Fem una mica de coral, no, en aquestes veus?
Per què no?
Aquest dimecres tornem a obrir el capó de la ciència per parlar de...
Doncs parlarem de la cura del càncer perquè és un dels reptes més complicats que té ara per ara el camp de la salut. I avui posarem sobre la taula dues noves tècniques, una de les quals és pionera al món i s'ha creat aquí, a Catalunya. Però per parlar-ne de tot plegat, tindrem amb nosaltres a Ramon Alemany, investigador principal del grup de resistència, viroteràpia i immunoteràpia del programa Procure de l'Institut Català d'Oncologia.
Tot bé, Andreu?
Sí, tot bé, tot bé.
Val. Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà també al nostre sofà llit per una agradable conversa.
Laura La Cueva i Maria Puertas, dues de les 10 integrants de la Balkan Paradise Orchestra, una formació composta per instrumentistes de vent i percussió que pretén donar un aire fresc i una nova interpretació de la música folk al nostre país i que, atenció, perquè ara mateix està enmig de la que serà la seva gira més internacional. A partir de les 5, amb les Balkan Paradise Orchestra, parlarem de música i dels seus últims projectes.
Tot això serà després, però, de la visita de cada dimecres de David Balaguer, Nina.
Sí, perquè serà a les 4 de la tarda quan David Balaguer ens parlarà sobre les qüestions més quotidianes. Avui la ressaca emocional després de la Diada de Sant Jordi serà la gran protagonista de la jornada.
I com cada dimecres a les 5 de la tarda a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros, avui per parlar de Teca de la Mona Andreu.
La golejada del Girona al Real Madrid, la pujada dels preus dels abonaments dels socis del Barça per assistir als partits de l'Estadi Olímpic o la situació de l'Espanyol i també de les semifinals de la Champions femenina seran alguns dels temes que abordarem avui amb Quico Parcerisses, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista David Balaguer i Rafa Sanahuja en parlarà de tots aquests temes que acabo de dir en una hora de tertúlia seriosament divertida.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minutets que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat el perfil de l'Instagram de les Balkan Paradise Orchestra, perquè, si no m'equivoco, són 10, llavors,
sí.
I avui en venen 2, no les he buscat per separat, però sempre n'he sentit a parlar molt bé, mai les he vist en directe i mai les he vist per les xarxes socials.
Tenen un directe... brutal, sí? La veritat.
Sí, sí, sí. Sí. Intentaré en algun dels concerts que ara faran amb aquesta nova gira, doncs, anar-les a veure. Així que, bé, com estava dient, començo de zero. Tot i això, us he de dir que també segurament sóc dels pocs que no les coneix perquè tenen més de 70.000 seguidors a l'Instagram i que, per cert, fa ben poc que els van aconseguir, perquè el 30 de març, justament, que és quan van fer un sorteig de merchandising per celebrar-ho. Però si anem al detall, us he de dir que el cromatisme que fan servir des del 2 de març no té pèrdua. M'encanten totes les fotografies perquè barregen els colors taronja amb diferents tons del lila i amb una paret blanca, com d'obres, que queda molt i molt bé. Tot i això, també us he de dir que el color lila sempre el duen amb elles, tant pot ser amb la roba com amb la il·luminació dels escenaris. Tampoc em queixaré de les altres fotografies, perquè n'hi ha algunes que són, com dic jo, d'anar per casa. Per exemple, les fotografies de guiris a Nova York, que jo també ho faria, o el vídeo ensenyant com des de Times Square apareixen en aquella gran pantalla. I Ohud, que crec que són les primeres convidades que els hi passi això, que han estat anunciades en una de les pantalles més i més reconegudes de tot el món.
Veus que bé?
Tenen, però, una fotografia que crec que els he vist més d'un cop donant una ullada al seu Instagram, i és que aguanten a una del grup cap per ball i amb les cames obertes com si fes del pit però sense tocar de mans. I això he de dir que has de confiar molt amb les persones que ho fan, perquè jo crec que no seria gens capaç, eh?
No?
Una mica perillós.
Sí, ja estàs costi... picant, després ho podem fer i penjar la foto a Instagram.
No, si ja em costi a mi demanar-li a algú que faci com de paret per jo fer el pit, imagina't no tocar de mans a terra. És que no, et fas mal al cap.
Ho intentarem. Almenys ho intentarem, Andreu. L'audiència s'ho mereix tot.
Prova amb la Núria.
Ho intentarem, també.
Va, fet. Falta confiança, tu.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui es vinc a parlar de les samarretes que se't pugen gairebé que semblen un crop top. Aquells moments tan incòmodes...
Què és un crop top?
Un crop top són...
Un top curt.
Com una samarreta, diguéssim.
Val, 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 val.
Val.
Sí.
La pitrera, sí.
Mm. Exactament. Són aquells moments tan incòmodes amb motxilla normalment en el qual se't comença a veure l'inici de la panxa.
Sí.
I que, mireu, si estigués ben quadrat amb un bon six-pack, no em faria res ensenyar, no? Però, clar, cadascú és com és.
Però per què parles raro, Andreu?
Perquè són... La jerga del jovent,
que
Joan.
Que six-pack?
Els six-packs són els abdominals ben...
Sí.
Ah,
Joan,
la tableta de xocolate.
De tota la vida.
Exactament. Sí. He de dir que aquests moments em poso bastant nerviós perquè tu et baixes la samarreta,
sí.
Però clar, notes com a poc a poc se't torna a pujar. És com aquesta cadira que volta per aquí l'estudi, que ara mateix no sé on és, que la puges fins a dalt de tot i acabes el directe quasi tocant amb el cul a terra.
Sí, és així, és així. Què ho dies?
Doncs mira, ho diu molt i molt, amb totes les meves forces, i l'altre dia crec que ja ho vaig dir en aquest programa, quan la Núria Rosa ens estava explicant com netejar algunes certes parts de la nostra casa, que odio molt el moment de la setmana en el qual em toca tirar la bessura, la brossa.
Home, però si es baixa una bossa.
No. Tu no saps el fàstic i la ràbia que em dóna a mi haver de baixar la brossa de l'orgànic.
Home, clar, sí, aquesta és la perillosa.
Amb la bosseta aquella semitransparent.
Exacte,
no?
Que moltes vegades saps què m'ha passat? Que baixo amb ascensor...
Has de baixar amb el cubell.
I es trenca.
Has de baixar amb el cubell, amb aquesta.
Clar, però és que jo intento baixar la brossa, diguéssim, i tirar-la quan vaig a la feina o marxo de casa. O sigui, per aprofitar
quan,
el viatge.
Perquè quan entres a casa és difícil.
Clar, sí, en veritat.
També és veritat. Què et fa feliç?
Doncs després de temps sense fer una cosa conjunta amb els companys de pis, ahir vam trencar una mica i vam anar a la fèria d'abril.
Ole!
Divertidíssim trobar-me per allà Oriol Junqueras i la majoria de diputats joves d'Esquerra Republicana allà cantant rumba i ballant una mica de sevillanes.
Sí? Vas ballar tu sevillanes?
No, perquè no en sé. No? Vaig intentar copiar algun moviment que veia per allà, però...
Vas posar traje de faralaes?
No. Això algun any ho farem.
Va. Propòsit vell.
Doncs era guardar el nòrdic, i no l'he guardat encara, perquè, com bé va dir la Núria ahir, primer s'ha de rentar les coses que hem de guardar, i s'està eixugant encara.
Val. Nou propòsit.
Doncs he d'anar a la farmàcia a comprar omeprazols pel meu amic que viu a Londres, que es veu que és un drama per dir que t'has pres paracetamols o ibuprofenos. Doncs imagineu-vos dir que t'has pres omeprazol. Jo crec que em quedaria a casa abans d'anar al metge, perquè tela, fer-te entendre amb els metges estrangers.
Que es deu diferent allà.
Sí, clar.
Omeprazol.
Paracetamol, és que...
Jo sempre dic que l'accent ho marca tot.
No, clar, tenen noms diferents, llavors és una mica dramàtic, no?
És difícil.
Protector gàstric és, sí, no?
Sí,
estomacal.
Així ho diríem,
sí,
ja està.
Sí, sí.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Nou minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Núria, què ens expliques avui a la cara B?
Doncs avui, i us he de dir, no em pot agradar més, la cara B comença així. Come on, Barbie, let's go party. Increïble, aquesta cançó.
Sí, home. Sí.
M'encanta, eh?
Ai.
Ens ha pujat a l'ànim.
Va, doncs avui he decidit...
Dues vegades que he ballat jo aquesta cançó.
Ja ho he entès, eh? Com em miraves.
Sí, 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 sí. Val, val.
Va, avui he decidit començar el ritme de la cançó Barbie Girl, repeteixo, que m'encanta,
sí,
per explicar-vos que Mattel, l'empresa estatunidenca creadora d'aquesta nina, doncs ja ha presentat la seva primera Barbie, que representa, atenció, a una persona amb síndrome de Down. Aquesta és una magnífica notícia i una passada gegant cap a la inclusió, la veritat.
I tant.
Doncs sí, em fa molta il·lusió explicar notícies com aquestes. En aquest cas, la nina forma part de la col·lecció Fashionistas, una col·lecció que també té al mercat altres models, com ara una Barbie amb cama ortopèdica o fins i tot una Barbie amb cadira de rodes. No sé si n'heu pogut veure alguna fotografia.
D'aquesta sí.
Per ja fa Twitter, temps que es comercialitzen. Sí. I d'aquesta manera, doncs, segons ha assegurat el propi fabricant de la marca, amb el disseny d'aquestes nines, la marca cooperarà per combatre l'estigma al voltant de les discapacitats físiques i també caminarà per aconseguir el seu objectiu, que és que tots els infants es vegin a ells mateixos en la Barbie, no només les persones que no tenen cap
està
mena de discapacitat.
Molt bé, molt bé.
I també que s'encoratgi, no, a jugar amb nines que no s'assemblen a ells. En aquest cas, perquè us en feu una idea, aquesta nova nina és una mica més baixa de les nines normals que coneixem tots i té el tors més llarg que altres Barbies que coneixem. També té la cara més rodona, els ulls en forma d'ametlla i les orelles una miqueta més petitetes, entre d'altres característiques. A banda, la nina també té una sola línia als palmells, un tret que, segons ha explicat el fabricant de la marca, doncs sovint s'associa a les persones amb síndrome de Down.
Llavors encara n'aprendrem més a través d'aquestes sí, nines,
exacte,
que està molt
sí,
bé.
Exacte, bona observació. I res, per acabar, dir-vos que la roba i els accessoris també són especials, perquè, per exemple, la nina du un collaret amb tres fletxes cap amunt, que el que fan és representar les tres còpies del cromosoma 21 que tenen les persones amb aquest síndrome. I aquesta és la notícia, això seria tot. Repeteixo, m'agrada molt poder parlar de notícies com aquestes perquè crec que sí que és una petita passa, però de gegant, per aconseguir aquesta inclusió. I més pels més petits.
Exacte. Més cosetes, va, Núria.
Va, canviem radicalment de terç perquè en un dia com el d'avui no us ho creureu. Perquè toca tornar a agafar un avió.
De nou?
Sí.
Hem deixat l'aigua pels avions?
Sí. No, no, exacte. Aviat els ecologistes ens tancaran el programa, tant
sí,
agafar l'avió.
Toca tornar a agafar un avió, però avui el nostre destí és Sevilla. Sevilla tiene un color especial.
Vámonos.
Olé.
¿Cómo
Sevilla
estamos, Villa? Está escuchando Radio Este.
¡Olé! Avui,
Núria
com
Ro.
Se'n parla, Núria Ro.
Ro.
Sembla que diguis Rot.
No, Ro.
Avui poc se'n parla dels tamacles que estem posant en aquesta secció, eh?
Sí.
Això anima un dimecres a qualsevol.
Va, no ens fixem en els accents d'altres comunitats autònomes, que després passa el que passa.
Exacte. Després ens censuren. I us he de dir, Joan Trias, he tardat massa a anar i parlar de Sevilla, tenint en compte que des d'aquest passat diumenge i fins aquest proper dissabte s'hi està celebrant la fèria d'abril.
Sí.
La fira d'abril, també es diria.
Sí.
Abans de res, preguntet, com sempre pels oients i també per vosaltres, heu anat mai a la Fèria d'Abril de Sevilla?
Jo vaig viure allà. Per tant...
Ah, sí, Joan? Jo tampoc ho sabia.
M'encanta. No ho sabíem, Joan. No sé, la primera notícia.
Jo vaig estudiar un any a Sevilla, a la Facultat d'Història de Sevilla.
Està molt bé.
Que està molt bé, vaig fer de tot.
Menys estudiar.
Vaig
estudiar moltíssim.
Un típic tòpic, crapella.
Sí, vaig estudiar moltíssim, volia dir. I, per tant, sí, vaig anar a la Fèria d'Abril, i tant.
I què tal, l'experiència?
Brutal.
Deu ser increïble.
Que passa que allà és una mica... té un hàndicap més que aquí, que és que allà va molt per socis. Llavors, o tens carnet o amics amb carnet que et deixin entrar a les casetes...
Com si fos el Barça, tu.
O no hi entres. Sí, per sort vaig fer molts amics.
Doncs a mi, us he de dir, m'agradaria molt anar-hi.
A mi també, Núria.
És molt xulo, de veritat.
A mi m'agradaria molt.
Sí.
Bé, doncs dit això, tots i totes ho sabem, la Fèria d'Abril és un dels esdeveniments més esperats de l'any, sobretot per tots aquells andalusos i andaluses, i per què no dir-ho, a hores d'ara també s'ha convertit en tot un fenomen a les xarxes socials.
I tant.
Perdoneu, eh?
No, no, avui estem tots...
Sí, sí, tenim una mica de que respira. Dic això de que és un fenomen a les xarxes socials, perquè a hores d'ara m'atreviria a dir que tots els i les influencers, doncs estan allà, ja sigui d'on siguin els influencers.
Ibai Llanos per la Feria de Vic.
Ibai Llanos no l'he vist, eh? Pot ser que hi hagi anat, però jo em refereixo més a influencers de l'estil Dulceida, Ana Paz Padilla... No, d'aquests que el que fan és encarregar-se de publicar-ho tot, absolutament tot, per tant, sí, m'agradaria anar-hi, però potser ja ho he vist tot. Sembla ser que això de treballar encara no saben el que és, els influencers. Perdoneu. És que segons quins influencers, i no ara, feu així amb les mans, perquè...
Compte.
Segons quins. Jo em refereixo, per exemple...
Sí.
És igual, és un
valor... No, mentre parlis dels influencers jo pensava que t'estava referint a una altra cosa.
No, jo em refereixo a creadors/creadores de contingut que el que fan és explicar el seu dia a dia a través de xarxes socials, per exemple, d'Instagram, i que estan tot el dia viatjant, que entenc que sí, òbviament, és una feina, però després sortim amb aquest debat de... Ostres, sí, és que... se'ns menysprea molt perquè la gent diu que no treballem. Sí, treballeu, però escolta'm, a mi treballar viatjant tot el dia i penjant fotografies també m'agradaria. Parlem de treballar quan et passes 8 hores davant d'un ordinador, entre d'altres. És un meló que no volia obrir. L'he obert.
I ja està.
Llibertat d'expressió, no? Tothom pensa el que vol. En fi, anant al tema important, avui us vull explicar el que us podria arribar a costar, econòmicament parlant, anar a la Feria d'Abril. Perquè tothom hi vol anar.
Sí.
Però hem pensat mai quant de money costa tot plegat? Per tant, aquesta notícia és per totes aquelles persones que s'estiguin plantejant anar-hi, i si no és aquest any, doncs l'any vinent, val? Molta atenció, perquè segons ha explicat la tiktoker Alba Jiménez Ferri, la coneixeu?
No.
Crea contingut a través dels viatges que fa, la veritat. El que ha fet és explicar a través d'un dels seus vídeos de TikTok el que costa un total de 3 dies a la Feria d'Abril. I ja per anar al gra us dic que el titular seria que ve a costar 1.150 euros. Què us sembla?
Aquesta noia no té amics a Sevilla, eh?
Baratillo.
Que la deixin entrar.
Clar, abans d'especificar...
Hi ha casetes públiques, també, eh? Abans deia que hi havia casetes privades, que són la majoria, però hi ha casetes públiques, també.
Clar, abans d'especificar quants diners ens podem arribar a gastar en cada cosa, cal remarcar que, òbviament, cada persona és un món i que aquest preu és una aproximació per totes aquelles persones que no s'estan de res en uns dies com la Feria d'Abril, saps? Anant al tema, segons la TikToker, el viatge d'anada i tornada, això sí, agafat a ultimíssima hora, ens podria costar al voltant d'uns 220 euros. Val? Jo sé que vosaltres sou persones molt i molt responsables.
Sempre.
I que sempre dels sempre organitzeu els vostres viatges amb temps.
No ho saps prou.
Tot i això, també pot ser que un any us vingui un rampell i us decidiu per anar-hi a última hora, doncs que sapigueu que això us pot arribar a costar uns 200 euros aproximadament. Sempre amb excepcions, és evident. Sí, parlem de l'allotjament. Molta atenció, perquè la TikToker, la protagonista de la notícia, assegura que trobar allotjament allunyat de la fira, insisteixo, allunyat, és a dir, a les afores, per estar lliures de soroll i també doncs, per cuidar una mica més les butxaques, valdria uns 120 euros, val? Per un total de 3 nits. Per tant, imagineu-vos si voleu arribar a trobar un allotjament al costat de la fira. És a dir, el rovell de l'ou, que en diuen.
120 euros per 3 nits,
està bé,
és tan car.
Però és el que dèiem, si no t'estàs de res i tu vols buscar el centre, doncs suma-li o multiplica-ho per 2.
I, amics, Sevilla no és tan gran. No passa res.
Exacte, no, escolta'm. Més detalls. Si sou dels que n'heu agafat transport públic en la vostra vida i opteu per agafar taxis durant els dies de fira, sumeu-li, tirant molt a lo baix, uns 50 euros entre pitos i flautes, que diuen, eh? I si anem als looks, no?, els grans protagonistes de la Feria d'Abril.
Sí.
Vestits, tratges,
allò
complements...
Allò que es posa l'Andreu a vegades, sí.
Què vols dir?
Que va de Lunares a treballar.
Ah, sí.
Quantes vegades he vingut jo amb Lunares a treballar?
Sempre, Andreu, sempre.
Sempre.
Ah, d'acord.
Que es passin un dia els oients a conèixer-ho.
Ara.
I ho comprovaran. Va, doncs si anem als looks, molta atenció perquè els vestits... Com es dirien de flamenca, de flamenca?
De farala és... És el que li deia abans a l'Andreu, si s'havia vestit de faralaes.
Val, doncs els vestits fets a mida, això sí, detall important, doncs ens poden arribar a costar entre, agafeu-vos fora la taula, 400 i 450 euros.
Molt bé.
Déu-n'hi-do.
Estem parlant de vestits, òbviament, molt i molt elaborats, molt i molt treballats.
Fets a mà.
Exacte, i fets a mida.
Fets a mida, t'ho diràs.
Sí, senyores i senyors, vestir de flamenca a la Feria d'Abril és gairebé mig sou de qualsevol català.
Veus?
Parlant clar. Increïble. I a tot això li heu de sumar, com és evident, els complements, eh? Que si collarets, que si anells, que si les florilles, que si els barrets...
Florilles, eh?
Sí, florilles.
Clar.
Per tant, el que a hores d'ara segueixo sense entendre és com aquestes i aquests influencers dels que us parlava porten un vestit per cada dia. O els hi regalen o cobren molt bé, eh? Perquè...
És possible que els hi regalin i facin propaganda a la marca.
Podria ser, perquè gastar-se tant cada dia és estar molt forrat.
Sí.
En fi, ja per acabar dir-vos, bueno, acabar d'arruïnar-vos, no?, que sapigueu que tot plegat també falta sumar-li el menjar i el drinking-drinking.
Clar.
Que en uns dies com els de feria d'abril...
Que no és barat.
No és barat, no. I la gent allà, perquè no dir-ho...
No és barat aquí, eh? També t'ho dic.
Com?
Que no és barat aquí.
Ah, no, no.
Allà
canvia la cosa.
Canvia, però com que durant els dies de feria d'abril, doncs, és una realitat. La gent menja i beu molt.
Sí.
Doncs entenc que ja depèn de la capacitat de cadascú, però apuntar en baix 3 dies de feria d'abril et poden costar, sota l'experiència d'aquesta influencer, uns 100 euros en menjar i beguda, apuntant molt baix, eh? Perquè si ets de menjar i beure, déu-n'hi-do. Per tant, 2 més 2, 4. Anar a la feria d'abril, 3 dies us podria arribar a costar fins a 1.100 50 euros. Per tant, jo crec que ja no hi vull anar i prefereixo anar a visitar la feria d'abril d'aquí de Barcelona.
Que té molta història, també, eh?
Exacte, exacte. I gastar-me la resta de diners per anar, jo què sé, doncs a Tailàndia, que potser et surt més barat i tot, no? Sí. I viatges i veus una miqueta més de món.
Que ara que ho deies, això, aquesta història, aquest any celebren els 50 anys de la feria d'abril.
Mira, encara un motiu més per anar-hi.
Doncs moltes felicitats a tots els senyors
que... Com ho deies a mi?
No, home, no, els senyors que s'encarreguen de tot el que és la feria d'abril de Barcelona, que ja té aquests 50 anys d'història i que val molt la pena.
Mare meva. I res, aquesta seria la notícia. A veure si podem anar algun any estalviant una miqueta.
Sí, home, sí, si no, anem en caravana. Anem a la musiqueta?
Això, 8 hores, eh? Ben bones,
sí,
si anem amb caravana.
Passa res.
Condueixes tu, va.
Sí.
Sí, avui la notícia musical ens la porta Queixa.
Quin canvi ara, eh?
M'encanta, eh?
Però també està marro,
que no se'n parlava d'ella.
Del Rio a Queixa.
Sí.
Molt bé.
I és que quan només falten 3 setmanes perquè la cantant i compositora californiana ens torni a eclipsar a tots i a totes amb la seva música després d'un llarg temps d'aturada, ara ja tenim tots els detalls del que serà el seu nou àlbum. Molta atenció, perquè la publicació del nou disc de Queixa és imminent. De fet, serà aquest proper 19 de maig. El disc en qüestió es dirà Gag Order i es convertirà en el 5è àlbum de l'artista des de que va començar en el món de la indústria musical. En aquest cas, segons ha assegurat la mateixa cantant, aquest àlbum arriba en un dels moments més vulnerables de la seva vida, cosa que no l'ha pogut motivar més perquè una vegada més assegura la música ha posat llum a la seva foscor. Ja sembla Carles Porta.
Sí, eh?
I això segura és el que ens intentarà transmetre a tots i a totes a través d'aquestes noves cançons. Així doncs, a l'espera de la publicació d'aquest nou àlbum, d'aquest Gag Order, de moment us deixo amb un dels seus temes més mítics, aquest TikTok.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. Like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po-po shut us down. Don't stop, make it pop, DJ.
start till I walk in. Don't stop.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants a preguntar exactament què.
Doncs, Joan, avui t'explicaré el motiu principal de la pregunta i després et diré la pregunta, d'acord? Comencem. La pregunta del dia d'avui recull un informe recent de l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que assegura, i atenció, que hi ha grans diferències de preu entre a l'esport municipal entre diverses ciutats estatals, d'acord? Comparen preus de poliesportius municipals de 28 ciutats per 4 activitats en concret i el resultat és molt sorprenent. A Barcelona s'arriba a pagar 10 vegades més que a altres ciutats, d'acord? Uh-huh. I pel que fa al gimnàs privat, trobem que el preu s'incrementa un 20% de mitjana, també a Barcelona, eh? Per aquest motiu, la pregunta del dia avui ha estat: t'has apuntat mai a un gimnàs, en primer lloc? Uh-huh. Si t'has donat de baixa, quin ha estat el motiu?
Segurament no anar-hi és el motiu més clar.
No creguis.
No, ara ho escoltarem. Però
i vaja. La cirereta del pastís ha estat: creus que anar al gimnàs és un privilegi o creus que és accessible?
Ara.
Que aquí és el quid de la qüestió. Clar, mira, Joan, jo porto anant al gimnàs doncs prop de 5 mesos i constantment, doncs no, només al principi, ara ja al final ja no tant,
veus?
Com que ara estan massificant-se les sales degut a la maleïda operació biquini, mm-hmm. Em plantejo realment si em surt més a compte fer esport a casa perquè el preu que pago... 40 euros al mes.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Si anés al municipal del meu barri, també et dic, pagaria més de 60 euros, eh?
Veus?
O sigui que molt compte. Bé, tampoc no em sortiria. Per això volem saber doncs, si la gent ha viscut experiències com aquestes. Llavors, en primer lloc, recordem, hem preguntat a la gent dels carrers de Barcelona si s'han apuntat mai al gimnàs. Escoltem-ho.
¿Te has apuntado alguna vez a un gimnasio?
Sí, a un gimnasio para hacer las clases o pesas o la piscina o lo que sea. Pero no me gusta el gimnasio y prefiero entrenar al aire libre.
Sí, me he apuntado, pero vaya que va a dejar. Por parte de la feina, más que res, porque a muchas horas de la feina res no...
Per tema horari,
Sí, per tema horari.
Sí, pero vaig estar molt poc temps. Per la pasta, yo faig esport yo, a casa.
Sí.
Sí?
Sí, m'he apuntat. Fa un mes i mig. Sí, ara hi vaig.
Sí, una vegada em vaig apuntar.
Sí, com un any.
¿Cuánto pagas?
35.
M'ha agradat. Això és com un pack d'experiències, eh? Una vegada m'hi vaig apuntar.
Sí. De fet, ja veiem aquesta primera xifra, 35 euros al mes, després dels 40 meus, que uh-huh. encara em piquen. Doncs veiem la primera xifra de la pregunta del dia d'avui i per seguir sabent quan paga la gent i si els hi sembla una bona quota, els hi preguntem si creuen que anar al gimnàs és assequible o és un privilegi.
Pues 35 me parece bien.
Sigue siendo un privilegio, porque de todas formas, si tú estás estrecho con el dinero, si tienes que gastarte 30, 40, lo que sea por el gimnasio, te va un poquito justo.
A veure, si vols alguna cosa, al final la paga, ¿no? Si vols invertir, ¿no? I pots, doncs està bé. Clar, depèn de la situació de cada persona, del que vulguis gastar al final. Jo prefereixo fer esport jo a casa.
És accessible, sí. O sea, que quiere ir al gimnasio, puede ir al gimnasio si quiere. Hay más variedad y los precios también están bien. Se suele pagar entre 18 i 25 euros por mes.
Que podríem fer més ofertilles o arreglar-ho d'alguna manera que fos...
Més assequible.
Més assequible.
Bueno, de hecho, me fui de uno que se llama Metropolitan, ¿puedes decirlo?
Sí, claro.
Se llama Metropolitan, pero ese es el más caro aquí en Barcelona, que vale 68 al mes.
Es asequible, creo. Si va, yo voy a dar el que es baratillo, no es muy caro. Pago ahora 22, creo, al mes.
22.
Vas a hacer una oferta. Bueno, es caret, ¿eh? Yo creo que es caret. Pagas 70 o 80 euros de pendón al mes. Pues la matrícula es cara, ¿eh? Pagaba 75 euros al mes.
Depenent de quin gimnàs. Quan hi ha algú en piscina que ja sobresurt una mica de lo normal, llavors ja els preus pugen bastant. Si ho vols complert, un privilegi.
Bueno, hi ha gent que s'ho podrà permetre i gent que no, no? Segons la feina que tinguis, t'ho pots permetre o no. Jo ara mateix no.
Molta gent que ho troba cara, això, eh?
Sí. Tu, Joan, has anat mai al gimnàs?
No.
Mai t'has apuntat, eh?
Mai m'he apuntat al gimnàs.
Per quin motiu? Explica'm el per què.
Perquè l'esport que jo feia era anar a córrer.
Sí.
I trobo més substancial anar a córrer pel carrer o la muntanya que anar a córrer una cinta.
Sí, això sí, que veus? També és veritat. Ara sí, Joan, és hora de donar pas al...
El bonus track. Tu t'aturas sin la gin, pa con Luis
Putin. Aquí ya él se fuera, pantit de suprim. Què ha dit del Putin, aquesta cançó?
Ui, 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 Joan,
ah, no. No, 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 havia entès Putin.
Està macla, eh, t'haig de dir.
Sí?
Sí, te l'has d'apuntar, aquest, Joan.
Val.
Vinga, va, el bonus track d'avui és d'una noia que està dins del sector de l'esport i ens explica si creu que els preus del gimnàs estan bé o si són tarifes inassequibles, no? I també quina relació hi té ella amb els centres esportius. Escoltem-la.
Sí, a part, soc entrenadora. Primordial en mi vida era el gimnàsio, però perquè em dedico també a això, saps? Así que, sí, assequible no és, hauria de ser més assequible perquè tothom poguessi accedir a ell. Més que res per salut i més que res per no... Que la gent s'ho pren més per imatge que per salut i perquè no tothom pot arribar a pagar-se un gimnàs per tema de pasta. Així que sí. Tinc amics i tal que sí que han deixat d'anar a gimnàs per tema de diners i és un fallo total.
És un fallo total.
És un fallo total, seria la frase que titular, no?
Sí,
d'aquesta
sí,
declaració.
Sí.
Ara sí, escolta la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia. Ell és Àlex Cànovas, advocat, tècnic en consum i membre de la Unió de Consumidors de Catalunya. Molt bona tarda, Àlex.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé. En primer lloc, què està passant amb les tarifes dels gimnasos municipals?
Clar, és un tema complicat, eh? Perquè les tarifes d'aquí de Barcelona, concretament, estan disparades, pràcticament. Són uns preus que no es veuen altres parts de l'Estat i fins i tot a altres pobles que no siguin Barcelona, i a més, són algo més baixos. Però sí que és veritat que aquí a Barcelona estan molt, molt alts en qualsevol àmbit, no? Ja sigui en piscina, amb entrenament bàsic, vull dir, les activitats que es fan, i, bueno, realment és un problema que ve derivat també, si es mira, doncs, que aquests entrenadors o aquests gimnasos estan cedits, és a dir, no són part de la pròpia administració, és a dir, són part, però no els gestionen ells, per entendre'ns, no? I llavors, clar, això afavoreix que els preus pugin, perquè al final el que volen fer aquestes... No sempre són empreses, a vegades són associacions o federacions d'esport, el que sigui, i intenten, doncs, clar, tenir els mínims perjudicis possibles i tenir beneficis, no? I llavors sí que és veritat que en aquestes ocasions els serveis municipals no es diferencien tant de preu amb els serveis privats, perquè al final és una mica el mateix, tot i que en uns siguin cedits i en altres sigui de propietat privada.
Àlex, també és atribuïble a la inflació tot plegat?
Sí, clar, en definitiva sí, és a dir, si els preus pugen en general, doncs les tarifes de qualsevol servei pujaran igual, incloses les del gimnàs, no? Al final és un tema de preus que si el valor dels diners puja, doncs pujarà tots els preus per igual, no? O sigui, és veritat que hi ha àmbits que pugen més que altres, però òbviament es veuen afectats tots. Llavors, clar, si el preu puja en tot, els gimnasos també es veuran afectats.
Àlex, ara parlaves d'aquests gimnasos municipals versus, no, els privats. Hem escoltat que la gent paga entre 18 euros i 75 al mes, segons els nostres participants. Què es té en compte a l'hora de quantificar quotes com aquestes? Són preus desorbitats?
Clar, i a vegades, o sigui, al final s'ha de buscar una mica els serveis que tu busquis, no? Vull dir, si al final vols doncs anar al gimnàs per fer, doncs, musculació, per exemple, o vols fer manteniment o el que sigui, doncs buscaràs un gimnàs acord al que tu busquis, no? Si nosaltres volem fer un servei bàsic, diguem, no?, de manteniment o el que sigui, i anem a un gimnàs molt equipat, amb piscina, amb serveis de sauna, etc, llavors el preu ens pujarà molt més. Clar, si intentem buscar una mica el que nosaltres vulguem en serveis, doncs intentar modular una mica el preu per tal que ens sigui més assequible amb el que nosaltres busquem. Ara, si volem tot complet i tal, doncs clar, el preu es dispara, sí.
Àlex, d'altres participants parlaven de les ofertes, no? I aquí s'apunta al gimnàs, té un preu molt reduït o gairebé nul durant unes setmanes i després hi ha vegades que fins i tot puja exponencialment el preu. Des del vostre punt de vista, fins a quin punt aquestes campanyes són enganyoses o confoses per als consumidors?
Clar, hi ha moltes vegades que s'informa, però s'informa de manera fraudulenta a vegades, i fins i tot, no? O no s'informa prou bé, al final ens hem de llegir molt bé les condicions, ens hem de llegir molt bé què ens ofereixen i què estem disposats a pagar en quin temps, no? És a dir, sí que això passa en tot, i amb els gimnasos, amb tots els serveis, no? Que al final ens fan una oferta i aquesta oferta ens sembla molt bé, però després aquesta oferta s'acabi, què passa, no? I hem de tenir molt clar què passarà quan aquesta oferta s'acabi i que aquest preu no és per sempre. I clar, això no ho ha de tenir clar només el consumidor, sinó el venedor també, en aquest cas el gimnàs també ha de tenir clar què passarà quan s'acabi aquesta oferta i ens ho ha d'informar per escrit i hem de tenir la certesa de que això es complirà tal com ens han dit i que després no hi hagi variacions.
Àlex, des de la Unió de Consumidors de Catalunya, quina solució creieu que hi ha a regular aquesta diferència tan exponencial entre Barcelona i altres ciutats de l'Estat?
Clar, això és una situació complicada perquè al final, si no es fa un servei municipal com a tal, que agafi la gestió el propi ajuntament i que bueno, doncs, imposi uns preus més assequibles per tothom, doncs serà complicat. Sí que és veritat que, bueno, que hi ha moltes vegades que es poden demanar subvencions o ajudes a gent amb pocs recursos, gent a l'atur o gent amb família nombrosa, per exemple, es poden demanar, però clar, al final, si els preus són tan desorbitats que inclús amb aquestes rebaixes no es dona per una família que potser no tingui aquests recursos, doncs difícilment es podrà apuntar un gimnàs. Però ja dic, és una qüestió de més municipal, potser, que no de consum, perquè al final el lliure mercat és el que té, no? Que cada gimnàs, doncs, té els preus que considera. Llavors, intentar potenciar aquests gimnasos que ofereixen un preu més reduït i intentar limitar a nivell administratiu aquells que, sent centres esportius municipals, tinguin uns preus tan i tan elevats.
Àlex Cànovas, advocat, tècnic en consum i membre de la Unió de Consumidors de Catalunya, moltíssimes gràcies per tornar a pujar avui a la caravana, a explicar-nos-ho tot plegat, i que vagi molt bé i fins aviat.
Fins aviat, i tant. Gràcies a vostès. Vinga.
36 minuts que passen ara mateix de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida seguim amb més caravana avui per obrir el capó i parlar sobre ciència, aquesta nova possible vacuna contra el càncer. Déu-n'hi-do. En parlem fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes.
M'han canviat la reunió. Aquesta setmana hi vaig dijous.
I què faig amb l'escudella?
Ai, mare, fes-ne croquetes.
El teu dia a dia no és fàcil, així que t'intentem ajudar. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%.
Compra ja i viatja des de l'1 de maig. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dimecres, obrim el capó de la ciència a la caravana.
Vinga, va, pràcticament 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Moment d'obrir el capó de la ciència i aprendre algunes de les novetats més rellevants del panorama científic. Avui volem parlar dels darrers descobriments i innovacions pel que fa a una de les fites més complicades del camp de la salut,
i és la cura del càncer. I és que al llarg de les últimes setmanes s'han publicat notícies molt destacables, com per exemple els resultats prometedors de la primera vacuna d'ARN missatger contra la malaltia de la mà de la farmacèutica Moderna o de l'èxit d'una teràpia CAR-T a l'Hospital de Sant Pau contra el limfoma, el càncer desenvolupat a les cèl·lules del sistema limfàtic. Per parlar-nos del que comporten totes aquestes novetats, ja podem saludar a aquesta hora a Ramon Alemany. Ell és investigador principal del grup de resistència, viroteràpia i immunoteràpia del programa Procure de l'Institut Català d'Oncologia. Ramon, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
Tot, doctor, expliqui'ns una mica, perquè vostè es dedica a la investigació oncològica, concretament, i és el programa Procure, aquest que explicàvem ara, el programa contra la resistència terapèutica del càncer de l'Institut Català d'Oncologia. A què es dedica ben bé aquest programa? Quina és la seva tasca?
Bueno, aquí tenim molts investigadors que treballen en diferents temes al voltant de noves terapèutiques contra el càncer. Nosaltres, en particular, el que fem és centrar-nos en el camp de la immunoteràpia, que és un camp que està molt actiu darrerament i que ara dona molt bons resultats i està relacionat amb aquesta notícia de les vacunes i de les CAR-T, no?, que dèieu. I nosaltres tenim un grup que fa viroteràpia, utilitza virus oncolítics pel tractament del càncer, i també tenim un grup desenvolupant un tipus de NKs, o sigui, de cèl·lules modificades també, però en aquest cas no són linfòcits T, sinó són el que es diuen les natural killer, no? Uh-huh. I estem fent aproximacions també, cultivant linfòcits de tumors per intentar amplificar-los i tornar-los a infondre als malalts. Diferents aproximacions al voltant de resposta immune.
Ara en parlarem de tot plegat, doctor. Abans, però anem al més bàsic. Jo que sempre dic que sóc molt neòfit en el camp de la ciència i m'ho han d'explicar tot molt bé i segur que el doctor Ramon ens ho explica bé. Entenc que quan parlem de viroteràpia estem parlant de com els virus alterats podrien destruir cèl·lules cancerígenes, en aquest cas sense fer malbé les cèl·lules que estan sanes. Això és així?
Sí, efectivament, és així. És una història que ve de fa molts anys, quasi des dels que es van descobrir els virus. Els metges han intentat injectar-los als tumors, no? Inclús les bactèries, quan es van començar a descobrir, es van començar a injectar. Inclús ja a Egipte s'injectaven cataplasmes bruts per provocar infeccions a dintre del tumor. És a dir, el tractar de provocar una infecció a dintre d'un tumor és una cosa històricament molt antiga i ha anat evolucionant a mesura que hem après a entendre com el que és un virus i com funciona, i a partir d'aquí dissenyar virus més selectius, més potents, que tinguin característiques més apropiades per destruir el tumor i no fer mal al teixit normal, no? I això és una mica on estem ara. Però, bueno, la viroteràpia, que és el que d'alguna manera jo faig més directament, és un camp menys desenvolupat que el camp de les vacunes o el camp de les CAR-Ts, no? Que són camps on hi ha molts més grups de recerca, no? Nosaltres, amb aquest camp de virus, diguéssim, estem una mica fora de les corrents principals de la moda, no? Però, bueno, estem amb això, hem tractat bastants malalts, amb alguns resultats positius, però ara començarem un fase 2 amb pàncreas, amb aquest virus que vam fer aquí a l'Institut Català d'Oncologia i que ara ja és en mans d'una empresa, no?, americana, i a partir d'aquí, pues, bueno, anar provant.
Anem a parlar, doncs, d'aquestes possibles vacunes, doctor Alemany, perquè abans comentàvem les darreres fites en el camp de la investigació oncològica i parlàvem d'una possible primera vacuna d'ARN missatger contra el càncer feta per Moderna. Segur que molt recordem aquelles vacunes d'ARN contra la Covid, però per refrescar una mica la memòria, com funciona, doctor, una vacuna d'ARN missatger?
Bàsicament, en aquest cas, l'administren a l'ARN amb unes partícules adequades perquè pugui ser incorporat dintre les cèl·lules. L'administren, en aquest cas, muscularment, com es fa una vacuna del Covid, no? Llavors, les cèl·lules incorporen aquestes partícules amb l'ARN, produeixen la proteïna que està codificada dintre d'aquest ARN, la produeixen i la presenten als linfòcits. No? I aquests linfòcits, en veure aquesta proteïna presentada per cèl·lules especials del sistema immune, comencen a proliferar i són linfòcits que després atacaran qualsevol cèl·lula que tingui aquesta proteïna o fragments d'aquesta proteïna a la seva membrana. No? Per tant... És una mica el mateix funcionament d'una vacuna d'un virus, però en comptes d'utilitzar les proteïnes del virus, la base d'aquesta nova tendència de vacunes contra el càncer són mutacions, proteïnes alterades del tumor. No? I són petites mutacions puntuals que tenen aquestes proteïnes nostres que el procés de transformació maligna, el tumor, doncs ha provocat unes mutacions i aquestes mutacions és el que es fa servir en aquest cas d'antigen en comptes de la proteïna del virus. La base és l'activació del sistema immune contra aquestes proteïnes alterades.
Com que li estem dient vacuna, doctor, això em fa plantejar la següent pregunta, que igual és molt òbvia, però com que jo repeteixo, sóc un neòfit en el camp de la ciència, que sigui una vacuna, què vol dir? Que ens la podem posar abans i això evitaria tenir el que coneixem com a càncer o que no tindríem possible metàstasi?
Exacte. No és el cas de les vacunes del càncer. En aquest cas, si per exemple tinguessis una proteïna que tu saps que després qualsevol càncer la presentarà, llavors podries fer una vacuna profilàctica, no? Com seria una mica el cas de les vacunes del papilomavirus, que molta gent ja s'està ficant. Això prevenen el càncer de cervical, no? De cèrvix, que està associat a aquest virus. Això seria una vacuna antitumoral profilàctica. Però això és molt difícil, perquè hi ha pocs casos de càncer on sapiguem quin serà l'antigen que després esdevindrà. La majoria de les vacunes contra el càncer funcionen un cop tu ja has desenvolupat l'enfermetat, caracteritzen els antígens que tu tens al teu tumor, perquè són diferents per cada persona. Cada persona té un conjunt de mutacions diferents. Per exemple, si tu fumes o si tu prens el sol i aquesta radiació solar et produeix unes mutacions, algunes d'aquestes mutacions contribueixen a la formació del càncer, però altres mutacions estan allà, a dintre del teu genoma, i sí que formen part d'aquests antígens, però seran diferents a altres mutacions d'una altra persona.
Entenc que això és, doctor, el que ho complica tot plegat, no? Deia, doctor, entenc que això és el que ho complica tot plegat, no? Que cada persona sigui tan diferent a l'altra.
Exacte, és una medicina totalment... És una vacuna totalment personalitzada. Mm. I per fer aquest tipus de vacuna tan personalitzada, a l'RNA, com la vacuna del Covid, aquestes d'RNA són molt flexibles, perquè tu, canviant una mica la seqüència d'aquest RNA, doncs fas una vacuna per cada persona. Mm. És una cosa que és molt fàcil de reproduir i es reprodueix ràpidament. No és fabricar un producte químic o un producte biològic d'alta complexitat, sinó que solament canviant la seqüència de l'RNA ja tens una vacuna nova per cada pacient. Això és una manera personalitzada, però ràpida i senzilla, no? Que això és el que fa que pugui estar a l'abast de tothom algun dia, no? El dia que realment arribi, no? Però el que dèiem, tu tens un tumor, l'analitzen, t'operen i eviten que aquest tumor pugui tornar l'endemà. No? Mm. Això és quan estan funcionant millor les vacunes. Perquè quan tu tens un tumor ja molt, molt desenvolupat, si no te'l treuen, per molt que tu vacunis, que és el que s'havia fet fins ara, per molt que tu vacunis, els teus linfòcits no acaben de treballar bé dintre d'aquell tumor format, perquè té un ambient molt supressor dels linfòcits. Mm. En canvi, evitar la recidiva, evitar el relaps, no? la recaiguda després d'una operació, quan tu ja t'han tret tot el tumor, es diu que potser tens algú d'enfermetà residual que el cirurgià no ha pogut treure, en aquell moment és quan et vacuna. I al cap d'uns anys s'ha vist, amb aquesta la notícia que surt ara, és que un seguiment de 2 anys, doncs les persones que no havien estat vacunades la meitat d'elles han tornat a recaure de tumor, i les, això és un càncer de melanoma, de pell, i en canvi, en el cas de les persones vacunades, solament un 25% d'elles han recaigut. De la meitat s'ha passat a un 25%. Això estadísticament és bastant sòlid, es pot o no qüestionar, però els números són aquests i han sigut prou importants perquè ja sigui una notícia molt esperada, no?
Clar, ens parlava del melanoma, d'aquest càncer de pell, però una vacuna d'aquest tipus actuaria contra tot tipus de càncer o només contra un en concret?
Hem de considerar el que et deia, que primer s'ha d'operar. S'ha d'operar i treure totalment, perquè si no l'eficàcia de la vacuna, en principi, quan s'ha provat amb tumors ja que no s'han operat, dràsticament és molt més baixa. Per tant, són tumors que hem de considerar com a operables, no? Que ja et restringeix una mica el tipus de malalts que pots agafar, que són malalts certament operables i que, per tant, tenen una malaltia que el cirurgià pot intentar treure completament, no? Ara, sí, hi ha molts tipus de tumors que són operables i que tu pots desenvolupar aquesta vacuna i evitar la recaiguda. Hi ha una vacuna que s'està provant per BioNTech en forma paral·lela i que aviat sortiran els resultats, també. De fet, un investigador català ha participat en aquesta vacuna i aquesta vacuna BioNTech va pel càncer de pàncreas. És molt més difícil de tractar que no pas el melanoma. El melanoma tenia operable, no? Teníem altres eines. Però el càncer de pàncreas, encara que sigui operable, era molt difícil de tractar i tothom recidiva, tothom al cap d'un temps torna a desenvolupar el càncer, no? Llavors, no sé què l'agafin molt aviat. Però un càncer de pàncreas una mica avançat, encara que és operable, té una tassa de recidiva molt alta. I en aquest cas també s'està veient que amb aquest sistema de vacunació, una vegada ja t'han tret el tumor, et preparen la teva vacuna, la vacuna te la administren repetidament, i ja han vist també que amb aquest càncer de pàncreas s'estan evitant, en la majoria dels pacients que estan responent apropiadament a la vacuna, s'està evitant la recaiguda del càncer de pàncreas, amb la qual cosa és molt esperançador per molts tipus tumorals.
Que existeixi una vacuna... Que existeixi com una vacuna com aquesta, doctor, a part de la mateixa operació grans ens deia, aquesta vacuna evitaria altres tipus de teràpies més agressives, com per exemple la quimioteràpia, o no té per què?
Sí, des del moment que evita la recaiguda, ho evita tot, perquè clar, si tu no recaus, si evites i mai més et torna a sortir el tumor, ara, en principi, la quimioteràpia i tot això, si és una quimioteràpia que t'estan donant per tractar el teu tumor primari, per fer-lo preoperatòriament. Hi ha molta teràpia que es dona perquè aquest tumor després es pugui operar. O és un tumor que no t'han pogut operar i llavors donen quimio, llavors aquesta no l'evites. Però amb un tumor operable, fins ara en alguns casos donaven quimio, però aquests assajos estan veient que el millor és donar la vacuna amb una combinació amb altres estimulants del sistema immune, no amb quimioteràpia. Aquests estres estimulants del sistema immune també s'han desenvolupat molt recentment amb molt èxit per a alguns tipus de tumors, que són els inhibidors dels punts de control del sistema immune, el que en anglès li diuen els checkpoint inhibitors. Aquests anticossos estan funcionant molt bé i quan es combina la vacuna amb aquest checkpoint inhibitor és quan tens més bons resultats. Més que no passa amb la quimioteràpia. I aquests checkpoint inhibitors sí, tenen alguna toxicitat perquè causen algú d'autoimmunitat, però bastant controlable. No molt millor que la quimio. La quimio és molt més agressiva, causa... Si es pot evitar, és molt millor evitar-la.
Abans ens ho deia, doctor, com tota vacuna té les seves fases i les seves proves, en quin punt ens trobem? En quin punt es troba aquesta vacuna? És a dir, veurem aviat la comercialització d'una vacuna com aquesta?
Ells, Moderna, diuen que la veurem a finals d'aquesta dècada, no? Si tot va bé. Ara s'ha acabat el fase 2, que és el que s'ha publicat. És un fase 2 amb 107 malalts vacunats i 50 no vacunats, aleatòriament assignats a aquests tipus de tractament o no. I amb aquests 157 malalts doncs, s'ha publicat aquest resultat, encara en melanoma. Clar. Encara és un resultat amb pocs malalts. Ara s'ha de repetir amb un número de milers de persones, diguéssim, amb un sistema randomitzat sec, diguéssim, sense saber quins malalts reben una cosa o l'altra, que és el sistema estàndard per un fase 3 per arribar a provar que realment és una teràpia que funciona i ara es començarà el fase 3. Uh-huh. El fase 3 trigarà uns anys, s'haurà d'esperar uns anys també analitzar si aquests malalts desenvolupen o no el tumor després de ser vacunat, perquè necessites un període llarg d'avaluació per veure si els pacients torna o no torna el tumor. No? Ara, per exemple, el resultat que s'ha publicat és de 2 anys. Normalment, per registre, es demana 5 anys de seguiment després de la vacunació. O sigui, s'ha de fer el fase 3 i s'han d'esperar 5 anys de seguiment. Per tant, si sumem una mica, sent optimistes, si tot funcionés bé, la vacuna podria estar a l'abast a finals d'aquesta dècada del 20, no? O sigui, el 2030, diguéssim. Mm.
Doctor, ens queden molt pocs minuts, però no vull passar per algunes altres informacions. A l'inici ho esmentàvem també aquest primer assaig amb un medicament d'immunoteràpia CAR-T produït a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona pel tractament de linfoma i que ha donat bons resultats en aquesta primera fase de la investigació. En què consisteix aquest assaig i què vol dir immunoteràpia CAR-T? CAR-T
és cèl·lula T modificada amb un receptor artificial per una proteïna del tumor, no? O del tumor, o que més o menys puguem definir que si està expressada en una cèl·lula normal, aquesta cèl·lula normal pogués ser també prescindible o eliminada, no? Sense matar el pacient. No? Això, primer has de tindre aquesta cèl·lula T del pacient i li introdueixes un gen que codifica per un receptor artificial, de manera que la cèl·lula T del pacient la pots redirigir contra aquest amb aquest receptor artificial redirigeixes la cèl·lula T cap a un antigen o una proteïna que està a la membrana de les cèl·lules del tumor, en aquest cas del linfoma. Mm-hmm. Aquí a Sant Pau van fer un desenvolupament amb un CAR-T contra una molècula que es diu CD30. Altres grups l'havien fet prèviament, però a Sant Pau van tindre la idea d'utilitzar cèl·lules amb una capacitat proliferativa, cèl·lules T, amb una capacitat proliferativa més elevada, que són el que es diu una cèl·lula T mare de memòria, i ells, a l'utilitzar aquesta variant d'aquestes cèl·lules T, aquest subgrup de cèl·lules T, han pogut obtindre uns resultats, certament, amb un fase 1, són pocs malalts, són 10 malalts, però la meitat d'aquests malalts han fet resposta completa i han eliminat completament el linfoma. Llavors, és un resultat que fins ara tampoc havia estat tan positiu en altres assajos, i ells han aconseguit donar-li una mica d'esperança a aquest tipus de malaltia. Les cèl·lules T modificades d'aquesta manera, les CAR-T s'han aprovat per altres indicacions, sobretot per leucèmies de tipus B, però hi ha algun linfoma, però aquest linfoma en particular que van tractar a Sant Pau no havien hagut grans resultats, i ells sembla que tenen un resultat superior a tot el que s'havia fet fins ara, no?
Dit d'una altra manera, doctor, i per finalitzar aquesta xerrada, que està sent molt interessant, però totes aquestes investigacions i innovacions donen una mica d'esperança i fan una mica més visible aquesta possible, entre moltes cometes, fi i cura del càncer, o estem molt lluny d'això encara?
Home, pas a pas, sens dubte, s'avança. I en aquests últims anys, amb això de les CAR-Ts, i ara amb les vacunes i amb els checkpoint inhibitors hem vist una revolució, i el camp està superactiu i superoptimista de que a poc a poc s'avança i que l'enfermetat pues, es cura més o té menys recaigudes, com el cas de les vacunes, o s'allarga més la supervivència dels malalts. Així que, sens dubte, les coses van prou bé i hem de ser optimistes. Encara hi ha molt que fer. I s'ha d'invertir molt, perquè tot això costa molts diners.
També.
Però, bueno, hi ha molta gent treballant i la gent prova i error, i al final, després de molts anys, van sortint coses i s'ho avançant, sens dubte. No sé, cada tumor és diferent, no? Uh-huh. I és molt difícil ficar dates per... Però, bueno, sens dubte, s'està molt millor ara que fa 10 anys.
Ens quedem, doncs, amb aquesta bona notícia. Doctor Ramon Alemany, investigador principal del grup de resistència, viroteràpia i immunoteràpia del programa Procure de l'Institut Català d'Oncologia. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana. Que vagi molt bé, molta força i una abraçada.
Gràcies a vostès.